Les dues en punt, som-hi, que tanquem setmana aquí a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
En època de play-off i de distanciament social, fer arribar el suport, encara que sigui telemàticament, amb fotografies, amb banderes als balcons, amb pancartes per sorpresa, promeses o vídeos, és important també per fer notar la presència de l'afició. L'equip segueix traient fulls al calendari de paret, només queden 36 pàgines, abans que arribi el dia 18 de juliol que tots tenim a la ment, i en les últimes hores s'han accelerat tot tipus d'iniciatives que serveixen per fer caliu, per fer costat a l'equip, per fer notar la importància d'un playoff com el que tenim aquí a tocar i, per què no dir-ho també, per il·lusionar-nos del tot i fins i tot per riure una mica amb algunes de les propostes més esbojarrades de promeses en cas d'ascens. Ahir ja en comentàvem algunes. Tenim desenes i desenes preparades per avui. A veure si enganyem el Sergi Garcés amb alguna d'elles de totes les que ens heu anat fent arribar, tot i que la imatge del dia segurament sigui la pancarta de 45 metres que els Honor 1903 han penjat a la tribuna de la nova Creu Alta mostrant el seu suport a l'equip d'Antonio Hidalgo. Hem vist la reacció de la plantilla aplaudint aquest gest i d'aquí a uns minuts escoltarem el seu capità, Àngel Martínez, agraint totes les mostres d'ànim que estan rebent en les últimes hores. S'apropa el playoff i tothom vol estar a l'alçada i tothom vol fer costat a l'equip.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I diu el Roger Benet des del control de so que ell també s'hi suma a aquestes mostres de suport.
A la recepció.
Amb la Ballaruca ja tenim el Roger Benet a la recepció. Avui es parla de, entre altres coses, les iniciatives socials que hi ha al voltant del centre d'esport. Xerrarem amb una col·legiada del Col·legi de Sabadell Vallès Occidental, l'assistent Mariona Peralta Geis, també del play-off de l'Amics del Pou Nou Escorial de Futbol Sala. Emma García ha tornat al Car de Sant Cuat després de dues setmanes entrenant-se a la piscina d'una veïna, directament, i a les acaballes Creu Alta Sabadell en vol i també la reobertura total de les instal·lacions municipals.
I fora de l'hotel?
Lisboa apunta a l'escenari definitiu de la Lliga de Campions, malgrat les candidatures d'altres ciutats, com ara la de Madrid. S'inclourien els partits que resten dels vuitens, com ara el Napoli-Barça, i del 12 al 23 d'agost es jugaria el tram final de competició en format de final a 8. Més coses, Nelson Semedo és a disposició del tècnic del Barcelona, Quique Setién, pel partit a Mallorca, després de donar negatiu en el control. El portuguès, recordem-ho, va saltar-se tots els protocols anant a una festa privada a Castelldefels. De la seva banda, el Barcelona femení ha renovat fins al 2023 a la davantera vallesana Clàudia Pina. I ahir es va reprendre la primera divisió amb la victòria del Sevilla per 2-0 contra el Betis en el derbi jugat en un Sánchez-Pizjuán sense públic, partit on l'equip de Lopetegui va ser clarament superior, si bé el primer gol va arribar en un penal més que polèmic de Marc Bartra. L'agenda d'avui a primera divisió, a 7:45, Granada-Getafe, i a les 10 al derbi, València-Levante. I la Fórmula 1 cancela 3 grans premis, Japó, Singapur i Azerbaidjan. De moment el calendari compta amb només 8 curses, totes aquí a Europa.
I a les xarxes socials.
Evidentment, el vídeo de la plantilla del centre d'esports aplaudint la pancarta gegant amb la qual avui s'ha llevat l'estadi de la nova Creu Alta, més concretament la seva tribuna principal, feta pels Honor 1903 com a mostra de suport als futbolistes arlequinats. La podeu trobar, si és que encara no l'heu vista, a @radiosabadell a Twitter.
De quin partit no estarem pendents.
10 minuts després que acabi aquest programa, és a dir, a les 3:10, segona divisió de Polònia, Termalitza Bruk, Betniekizec contra Olimpia Grudziądz.
Avui celebra el seu aniversari.
Cada dia més complicat això dels noms d'equips estrangers. No és tan difícil de dir que en Rull Rómulo Tronchoni, el seu president Carlos Murciano, avui fa anys, exactament igual que l'exportera del Natació Sabadell de Waterpolo, Eli Gazulla, que també celebra avui el seu aniversari.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
i mig per sobre de les dues. Som-hi, que segueix aquest compte enrere 36 dies per l'inici del playoff. Avui l'equip s'ha exercitat, ho ha fet a la nova Creu Alta, penúltima sessió de la setmana perquè demà tornarà a haver-hi entrenament de la primera setmana, recordem-ho, amb grups de 10 futbolistes entrenant-se a les ordres d'Antonio Hidalgo. Un dia d'avui que ha tingut un moment especial. Ha estat aquest. És la resposta de la plantilla del Sabadell a una iniciativa de la penya Honor 1903. Els jugadors, quan han arribat a l'estadi Creu Altenc, s'han trobat una bandera gegant, arlequinada, i també, sobretot, una pancarta de 45 metres de llargada que deia justament això. Tres partits per un somni, la nostra passió, la vostra força, junts per la victòria. El Marc Fàbregas, un dels membres de l'Honor 1903, ens explica una miqueta d'on sorgeix aquesta idea, aquesta iniciativa. Entre tots els membres de la Junta de la Penya pensen aquesta frase i després de moltes hores pintant, acaba això.
La idea de la pancarta sorgeix entre tots els membres del grup d'animació de la Penya Honor 1903. Ho vam estar comentant entre nosaltres i també la directiva de la penya va decidir fer la inversió per fer real, no?, aquesta idea que teníem de fer alguna cosa contundent, malgrat que la situació és la que és al país. Però un cop ara està tot una mica més tranquil, està la cosa més controlada, ara és quan hem d'estar en modo playoff, a intentar motivar els jugadors i que també l'afició pengi les seves banderes al seu balcó i que per xarxes socials motivi els jugadors, no?, i que mostri el seu suport.
El mateix grup d'animació ja havia engegat aquesta campanya de penjar les banderes, les bufandes, als balcons i a les finestres de Sabadell i allà on visquin els arlequinats, i ara tocava aquesta pancarta de 45 metres. Per què a l'estadi?
Aquest missatge volíem que tingués presència a un lloc que els jugadors la poguessin veure, la veiessin constantment, que sigui un missatge per tots, no?, pel cos tècnic, pels jugadors, la premsa, no?, i que les fotografies que puguin fer des del club i en aquest cas també vosaltres, no?, que es vegi la pancarta en tot moment i que aquest missatge es quedi gravat al cap dels jugadors i també de l'afició, no?
Per tant, tocava tenir visibilitat, com ha passat avui amb aquesta pancarta gegant a la tribuna de la nova Creu Alta. Finalment, el Marc Fàbregas d'Honor 1903 també envia un missatge d'ànim, de confiança per part de la graderia, de l'afició del Sabadell, a la plantilla. Diu, en aquest cas, aquest membre d'Honor 1903, que estan convençuts de les nostres opcions.
La nostra passió es convertirà en la seva força i ells, jo estic segur que ens ho tornaran, no? Un equip que guanya el camp de l'Hèrcules, que guanya el Castelló com van guanyar, i si no arriba a ser per l'àrbitre, encara guanyem més holgadament, més àmpliament. Pot guanyar qualsevol, estem segurs que en tres partits podem estar a segona A, els jugadors ho saben, són pares de família i els joves també volen viure aquesta experiència i l'afició estem amb ells i el que volem és que ho donguin tot, que ho donaran i que al final entre tots podem celebrar l'objectiu, no?, que al fi i al cap és un bé comú per tots, que és l'ascens a segona A, sortir d'aquest pou.
Tant de bo que sí, que s'assoleixi aquest ascens, una sorpresa que s'han endut aquest matí els futbolistes arlequinats. Avui a Ràdio Sabadell, l'encarregat d'agrair aquest gest i tots els que estan fent els aficionats arlequinats és el capità Àngel Martínez, que ha volgut enviar-vos a tots vosaltres aquest missatge als seguidors.
Doncs sí, ha sigut una gran, gran sorpresa per nosaltres arribar avui i veure aquesta pancarta, aquesta bandera. Ha sigut algo molt, molt maco. Jo des del primer dia que vaig arribar, ràpidament ja vaig veure, no?, el club, l'afició, i tot i que ara no es veu, sí que se sent. La sentim molt a prop, tant a xarxes socials, quan ens creuem algú, veiem les banderes, els balcons, així que sabem que la gent està amb nosaltres, que ens envia la seva força, que la rebem tota i estem, ja t'ho dic, amb l'equip, entrenant molt bé, tothom està superbé, superil·lusionat, supermotivat, o sigui que això encara ens farà carregar la bateria més per el dia que toqui anar allà al playoff, a la guerra, sabent que la gent estarà empenyent darrere nostre i això ens fa molt més forts. Així que agrair aquestes iniciatives, agrair a l'afició, a la gent que posa les seves banderes, a la gent que envia un missatge per xarxes socials, o sigui, agrair-los, dir-los que l'equip està a tope, que estem entrenant amb moltíssimes ganes, que estem molt motivats i ho donarem tot el que tenim per intentar complir aquest somni tots junts.
El missatge del capità d'Àngel Martínez aquí a Ràdio Sabadell, agraint en concret aquesta pancarta de 45 metres que llueix a la nova Creu Alta i que podeu veure a @RadioSabadell a través de Twitter i també cadascuna de les banderes que ja estan lluint, en aquest cas als balcons i finestres de casa vostra, els colors arlequinats perquè es vegi aquí a Sabadell aquesta il·lusió pels play-off, una iniciativa maca com tantes altres que se n'estan veient en aquests temps de pandèmia, on el que era normal no es pot fer, com per exemple donar suport a l'equip presencialment, per tant temps d'inventiva, d'originalitat i de fer arribar el suport igualment, encara que sigui, com en aquests casos, a distància. El propi centre d'esports ha iniciat ara fa uns minuts una campanya, deia així: l'equip necessita el vostre alè pel playoff, envia'ns un vídeo amb el teu missatge de suport i demostra la teva passió, pot ser a través de les xarxes socials o d'un número de WhatsApp que ha habilitat el propi Sabadell. All the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question. I ahir engegàvem també aquí a Ràdio Sabadell una campanya per guanyar una de les 8 banderes, precisament, que sortejarem la setmana vinent per mostrar-les amb orgull a les finestres i als balcons. Una resposta a Twitter o a Instagram de Ràdio Sabadell dient la vostra promesa en cas d'ascens i mencionant amb qui la faríeu. Desenes, gairebé un centenar de vosaltres, ja s'hi han sumat a una xarxa social i l'altra. El Sergi Garcés diria que encara no ha dit la seva. Per tant, anem a veure si s'acaba d'animar. Sergi, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Repasso, si vols, algunes a Twitter i a veure si t'animes amb elles o què.
Vinga, va, doli.
Sí, si hi ha alguna que diguis aquesta sí, tu m'avises. El delegat Miguel Ángel Rodríguez s'apunta a la idea que dèiem ahir del José María Cava d'anar caminant fins a Canovelles i afegeix: Antonio Hidalgo, esperem habitualment. Aquesta és bona.
Aquesta no és dolenta, aquesta ja vaig dir ahir que com no hi feia massa pujada, no és dolenta del tot.
Jordi Romagosa, convido uns cargols al Pedro Salado al meu poble i com que no li agraden, ració doble per mi. A tu t'agraden els cargols o què?
M'encanten. Ja ho sap també Roger Benet, que tenim pendents amb el padrí i la padrina que ens porti un dia a Sant Martí.
Jo crec que ja no et dic l'ascens a segona, l'ascens a primera arribarà abans que nosaltres puguem anar a Sant Martí de Maldà amb el ritme que porta el Roger, però vaja, estava pendent també. La Eli Peñalver, ballar la Macarena a la seu de Disnova després d'unes quantes Estrella d'Am per agafar confiança. No sé si ets de ballar la Macarena, si et saps o no la coreografia.
No, jo em quedo amb la segona part de la promesa. Jo que m'apunti és a dir, el primer que s'ha de fer abans de ballar la Macarena.
Hi ha una bona tripleta aquí, aquesta és també una aposta forta. L'Albert González, sortir una nit amb José Manzanera i Carles Fiter de festa per Terrassa amb la samarreta del Sabadell.
No és dolenta. De moment no estem convidats en aquesta promesa, però no és dolenta del tot.
Xavi Girvent, prometo que el bo del Sergi Parc estigui actiu a Twitter. Ja li dic jo que tindrà feina, perquè no és que sigui massa d'estar pendents de les xarxes socials i en concret de Twitter. El propi Sergi Parc deia: corre alguna cursa popular amb Adrià Rollo, amb servidor. Sort que això queda gravat i està fiscalitzat per la gent dels runner-lequinats, que controlaran que així sigui, perquè s'especula fins i tot amb pujar al Castell de Pera un dia amb el Manel Escrivà per comprovar com va de cames el Sergi, i fins i tot el Joan Mena deia: fer una marató amb el primer renarlequinats que s'apunti. Aquí ja vam dir, Sergi, que tu com a molt 5-7 quilòmetres vas dir, no?
No, jo de moment, de tot el que té a veure amb l'esforç físic, em quedo amb la del José María Cava i amb prou feines. Ja vaig dir, després de la de l'any passat, que tot el que fos cansat, que no hi comptéssiu massa amb mi.
Recuperant un altre cop, Roger Benet. És de dit ràpid.
Correcte.
Amb aquest tema. El Josep Domènech diu, com a castellarenc, pujar al Puig de la Creu. El Víctor Merino, em llenço al Parc Catalunya i em faig un tatuatge amb l'escut del Sabadell. He de dir que per privat, encara no puc dir qui, vaig rebre un missatge també ahir que promet banyar-s'hi nu al llac del Parc Catalunya i diu que si això passa serà amb una mascareta del Sabadell només.
Bueno, no, hi ha gent molt atrevida. Bé, aquesta no hi compteu amb mi.
No, no. Per la mascareta, no?
Per la part de la mascareta, sobretot.
Kitarovski, fer un esmorzar a la Catalunya profunda en caravana arlequinada.
Ara, aquí anem bé.
Mira,
aquí
va,
anem bé.
Ja que la cosa va de viatges, el Jaume Quero, anar a Lleida a pitar una estona amb banderes.
Oh, mala baba aquesta,
sí,
però és bona, també.
Sí, anava a enverir. Diego Larrubia, esmorzar a la Pastora, aquesta és de les teves, també.
Bona.
L'Àlex, un clàssic, tenyir-se el cabell a quadres arlequinats. El Bernat, entrar a un suggeriment o petició al municipi on visc perquè des del balcó de l'Ajuntament hi llueixi la bandera del centre d'esports. Clar, no sé on viu el Bernat, però
clar,
diu...
Clar, aquí seria bo saber on viu.
Clar, perquè diu, si ho faig sense permís, segur que m'acaben enxampant. O sigui que, vés a... diu el Roger Benet per via interna, que sigui Terrassa, si us plau. La Lídia Rot, mi caso... que afegeix que no sap com ho veurà el Carlos, però que ha d'anar fort, que aquest any serà el bo. Per tant, fins i tot pot acabar en casament, això. El David, pujar a la pica d'estats i fer-nos una foto amb la bandera. L'Òscar Consola, un tatuatge. Aquí sí que és ja arriscar, eh? Tatuatge no t'hi veus, no?
No, no. La veritat és que tinc pendent un i ara com ara no van per aquí els trets.
Doncs acabo amb els de Twitter, escoltem una de ben especial i anem amb els d'Instagram, perquè tot això només era d'ahir a les 3 de la tarda, que ho vam deixar. Fins ara, totes les que ens han anat arribant i plovent via Twitter. De Barrio, corre la mitja marató de Sabadell. Pedro López, el camí de Santiago en bici estàtica. Això no ho he acabat d'entendre, no sé si és una broma o si és fer els quilòmetres del camí de Santiago sobre una bici estàtica, no ho tinc del tot clar. L'Uri Vallcorba, a punt d'afaitar-me després de 5 anys i anar en bicicleta des de Mollet a renovar els carnets de la pròxima temporada. També l'Enric Lozano diu anar a peu fins a Montserrat, o el Cristian Ramírez que diu sortir amb el Sabadell inclusiu a celebrar-ho amb l'os vestit d'arlequinats, tots dos. Tot això via Twitter. Ahir teníem un tema pendent, te'n recordes, no, Sergi?
I tant.
Doncs va, Boris Garrós i la seva promesa.
Hola, arlequinats, sóc el Boris Garrós i com ahir vam parlar en el programa de ràdio, em quedava pendent dir la meva promesa en cas d'ascens, i és la següent. Tots els arlequinats que segueixin a la compte de la ràdio de Twitter, el Sabadell i a mi, farem un sorteig d'una camiseta i el guanyador serà el que acerti els tres rivals que ens trobarem pel camí en aquest ascens. En cas de que no hi hagi ningú que les acerti, es farà un sorteig entre tots els participants. Molta sort i junts per un somni.
Què et sembla, Sergi? Expert en màrqueting, pràcticament.
Hòstia, és molt bona aquesta, eh? Sobretot perquè la combinació, a tot això, que la gent no pensi que és fàcil encertar els tres, és complicat.
No, molt.
Dir-ho abans de començar és molt difícil, eh?
Dono alguna pista, per si de cas la gent va una mica perduda, perquè sàpiguen més o menys per on aniran els trets. Sempre el criteri de la classificació i d'intentar que no et creguis amb algú del teu grup és el que prima. És a dir, que si el Sabadell passa la primera eliminatòria, tant de bo que sí, serà molt difícil que toqui jugar contra un quart classificat, perquè el més normal és que els quatre quarts no passin i, a partir d'aquí, els dos primers que segur que cauen a la repesca jugaran contra els pitjors classificats que hagin passat ronda. Per tant, serà gairebé impossible de trobar-nos, per exemple, un Sabadell-Cornellà en aquest playoff. O sigui, hauria de ser un tema molt rocambolesc perquè dos equips del mateix grup, i que és tercer i quart, acabin creuant-se encara que sigui l'última eliminatòria. És a dir, que jo m'animaria a dir que és molt probable que si el Sabadell passa la primera eliminatòria, que ja és difícil perquè ja has d'encertar el primer entre tres, o un primer que caigui o un segon.
Sí, aquí és la probabilitat passa per aquí. És cert que els quatre últims, els quatre quarts, per dir-ho així, podrien eliminar els quatre segons i, per tant, hi hauria aquesta opció, però que, com dius, ara tiro de memòria i els de les estadístiques sou vosaltres. Jo diria que no ha succeït mai que els quatre quarts eliminin en una primera ronda els quatre segons classificats des que està aquest format d'eliminatòria. Per tant, és realment molt complicat. És més probable que el Sabadell es trobi amb un primer que surti rebotat de l'eliminatòria de campions de grup que no pas que ens pugui trucar un quart.
Tu t'animes o no a fer els tres possibles rivals?
Home, així en fred que m'agafes, no, però m'animaré, m'animaré. Tot sigui per intentar encertar-ho i tot sigui per tenir aquesta samarreta de Boris Garros al final del concurs, que evidentment entenc que tot passa perquè l'equip pugi després, no? O sigui, la promesa va lligada a l'ascens?
Sí, són diferents temes que hem de controlar. Primer de tot, la promesa és que Boris Garros promet donar una samarreta a un aficionat del Sabadell si es puja. Aquest és el primer condicionant. Què s'ha de fer per aconseguir aquesta samarreta? Has de seguir @RadioSabadell a Twitter, @CSabadell a Twitter i BorisGT10, diria que és, ara et tiro de memòria absolutament, és el seu compte personal de Twitter. I fer un tuit mencionant aquests tres perfils, dient el Sabadell jugarà contra aquest, aquest i aquest altre. Perquè no es digui, jo sortejaré la samarreta si és que em toca, si l'encerto, però Bilbao Athletic Cartagena Cultural Leonesa, les meves opcions.
És la teva aposta, jo la vull veure per escrit, que després anem canviant sobre la marxa.
Si no pots recuperar l'àudio a radiosabadell.fm sempre que vulguis el programa d'avui, o sigui que no hi hauria problema.
Perfecte.
Doncs dit queda, i acabo amb les d'Instagram, que també hem rebut unes quantes. El DJ Molidin diu anar caminant des de casa fins a la Nova Creu Alta amb el meu fill. El Dani Álvarez, venir de Mallorca a Sabadell per la celebració i rapar-me el cap. El Pedrito, tatuar-me l'escut. Alberto, caminata fins a Canovelles al poble del míster. El Sandoa també diu tatu fijo. El Mosni, pujar a Montserrat amb els meus pares i els meus fills. El Juanito, anar amb el sogre. Aquesta m'ha fet gràcia. Anar amb el sogre a veure tots els partits del seu equip preferit i diu, encara que a mi no m'agradi el futbol. O sigui, imagina't, eh?
No està malament. L'altre dia el Roger Benet i el Gerard Guardi són testimonis de que vam conèixer al revés, un sogre que feia la feina d'informador del gendre. El gendre viu, si no em vaig errat, Arenys o Premià, ara no me'n recordo on era, Premià, perdó. I el sogre era el que intentava informar el seu gendre des de la distància, de com anaven les coses.
Déu-n'hi-do. Manzano Fuentes, pujar a la Mola de nit, el Max Buixó, rapar-me el zero, pujar a Montserrat a peu, el Xipi, i també Salòria, anar a tots els partits i fer el camí de Santiago. Per tant, algunes que són ja repetides, però vaja, de totes elles, Sergi, aconsegueixo enganyar-te amb alguna, més enllà de l'esmorzar?
De moment, totes les que tinguin a veure amb seure en una taula amb un bon àpat, aquestes que hi comptin, la d'anar a Canovelles caminant tampoc és dolenta, però també et dic que la meva preferida i la que ara mateix té més números és una que estem cuinant amb, i això de moment és top secret, m'ho permetràs així, amb el Gerard Guardi, i que no va per aquí, ja la comentarem.
Ara m'has deixat amb el dubte, amb la intriga. Alguna pista, no?
Només us dic que tot l'equip d'esports i del futbol...
Espera, que m'afectarà a mi també, a sobre.
Sí, tot l'equip del Sabadell en joc la podria complir també.
No sé com prendre'm això.
Aquí ho deixo, que diria aquell.
Bé, doncs ja intentaré treure una mica més de punta, a veure si alguna pista més, sigui via Garcés o via Guàrdia d'aquesta promesa, i prometo, si aconsegueixo treure alguna cosa més, dir-ho aquí en antena. Sergi Garcés, que vagi bé, una abraçada.
Una abraçada a tots.
Busca'ns a Instagram. Ens podràs trobar a @RadioSabadell.
Un quart i mig de tres. M'ha deixat amb la intriga ara el Sergi Garcés. Ja sabeu que fins la setmana vinent podeu trobar les publicacions a Instagram o a Twitter de Ràdio Sabadell amb aquestes promeses en cas d'ascens del Centre d'Esport Sabadell. Vosaltres què faríeu? En joc, de moment, 8 banderes del Sabadell per poder lluir-les a les nostres finestres i balcons, i fins i tot amb aquesta juguesca que llançava avui el Boris Garros, una samarreta arlequinada per qui encerti els tres possibles rivals del Sabadell en el play-off. Continuem parlant de futbol, de retruc també de play-off, ara us explico el perquè, perquè l'àrbitre del Col·legi de Sabadell Vallès Occidental, Mariona Peralta Geis, farà les proves per ascendir com a assistent a segona divisió. La vallesana, també en el seu dia exjugadora del Sabadell femení, segueix així les passes, per exemple, de Juan Carlos Barranco Trejo, d'aquí de la ciutat, àrbitre que fa un bon grapat de temporades, que és assistent a l'elit en el futbol professional. En el cas de Peralta Geis, ja fa un parell de temporades. Comentàvem aquí a Ràdio Sabadell la seva progressió meteòrica. En un any va passar, el 2017-18, de ser líder de primera catalana a xiular com a assistent a segona B, i ara podria fer el següent salt de categoria a segona A. La saludem. Mariona, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bon dia, què tal?
Sent aquestes proves, suposo que ho hem d'entendre com un premi, no? La bona feina feta en les dues últimes campanyes a segona B.
Totalment, una recompensa a totes les temporades i tot el treball fet partit rere partit.
Com tot en aquesta època, però, no teniu massa clar encara ni on seran, crec, ni quan es faran.
Correcte, no sabem encara res així oficial. Sabem que ho volen fer abans de la fase de play-off. Per tant, ronden aquelles dues setmanes abans de play-off, però encara no se sap on. Normalment es fan a Madrid, però clar, aquest any no crec que es puguin fer a Madrid, però tampoc se sap molt bé on es farà ni amb quines condicions.
Des del desconeixement, com ascendeixen els àrbitres, quin criteri se segueix i en què acostumen a consistir aquestes proves?
Doncs en el meu cas, que cada categoria doncs, té uns requisits diferents, no? Però en el meu cas, que seria el salt de categoria professional, doncs normalment, com ja sabeu, cada partit hi ha uns informes i et posen una nota, i a més, amb aquesta nota s'hi ajunten diferents proves que anem fent al llarg de l'any. Cada dos mesos tenim unes proves tècniques i unes proves físiques que has de superar. Tens un apte o no apte, que si no ets apte doncs ja deixes de poder ascendir, i si ets apte, doncs a partir d'aquí, amb tots els altres que són aptes, doncs hi ha un bonus, no? Pues com més alta tinguis el bonus, més possibilitats al final tindràs d'ascendir. O sigui, és el percentatge entre el bé que ho hagis fet físicament i tècnicament al llarg de la temporada i les notes dels informes de cada partit al llarg de tota la temporada. I a partir d'aquí, dels 10 àrbitres assistents de segona B que som a Catalunya, s'escolleixen els dos millors.
Doncs perquè la gent es faci una mica la idea, no? Que a vegades sembla que l'actuació arbitral no té conseqüències i té com un control regular, una avaluació continuada, com si fos la universitat o l'escola, l'institut, per anar progressant en les categories. Vas notar la diferència fa un parell d'anys entre tercera divisió i segona B?
Òbviament, oi tant. I sobretot també pel fet de que tercera doncs, et lleves al matí, no? Vas a agafar el cotxe, vas al camp i tornes a casa, i segona B doncs, hi ha un viatge entremig, i això òbviament doncs, és un canvi doncs, radical, perquè passes a arbitrar en una altra comunitat, en un altre lloc, noves condicions, i òbviament el nivell de joc també és molt diferent, i també clar, un canvi d'àrbitre. Els primers partits doncs, van ser realment de molt adequació a la categoria, saber una mica molta ajuda extra, doncs està superoberta com una esponja, no? Aviam, això com aniria, o aquesta jugada com l'encararies a segona B que no com abans a tercera, saps? Doncs era una mica amb uns dos o tres mesos d'adequació a la categoria fins que després ja t'hi vas adaptant i ja et sents molt més lleugera i no vas tan amb peus de plom, no? Ja vas una mica més millor.
La segona A ja seria un altre nivell, no? Evidentment, hi ha desplaçaments com a segona B en el cas dels àrbitres, però estadis enormes, televisions, bar...
Correcte, sí, seria un altre cop, una altra adaptació i a més amb el nivell aquest del bar, que solament ens haurien de fer la formació i tot, perquè ja passaríem, bueno, clar, és el que he dit, passaríem a una categoria professional. Vull dir, ja seria dedicació plena i absoluta a l'arbitratge, que ara, doncs, òbviament, no és viable, perquè tot i que hi ha viatges, doncs, vull dir, econòmicament parlant, no es pot.
Encara et faltaria un passet més, però com deia, seria una mica seguir el camí fet per Barranco Trejo com a assistent, fins i tot en el seu dia dècades enrere per Rafa Fernández, o el col·legiat principal David Medie Jiménez, que per cert, aquesta setmana que es reprenia la primera divisió descansa, no tenia partits, però que és àrbitre de primera divisió i segur que la següent jornada ja el tornarem a veure. Són miralls per tu, això? En parleu al col·legi d'àrbitres?
I tant, no? I a més, vull dir, per al col·legi del Vallès doncs és tot un orgull tenir aquests reflexos, no?, a la màxima categoria i doncs poder-nos ajuntar amb ells i així, bueno, es parla sobretot en els nivells aquests de quan ells se m'accionen, doncs parla, escolta'm, com tu vas preparar, com creus que m'haig de preparar, perquè clar, tu ho fas de la teva manera i com ho has fet sempre, no?, però potser doncs, necessites un altre toc, un altre ajut, no, doncs mira, a l'hora d'estudiar jugades, mira-ho per què, o mira l'explicació que fa UEFA sobre, no sé, que dius, ostres, vale, no hi havia pensat, no?, doncs sempre va bé doncs, ajudar-te i que et puguin donar un cop de mà de la seva experiència ja que hi és.
Dèiem que això també estava lligat de retruc al play-off perquè aquesta setmana hem conegut també en les designacions que seràs una de les assistents del play-off de tercera a segona B.
Sí, bueno, exacte, el play-off seria de segona B a segona A, que és la categoria, diguem, com el salt que farem que farem nosaltres. I aquest any, a més, per al tema de la Covid i tot plegat, normalment no sempre coincidien els que anàvem de... O sigui, els que anàvem de promoció, que se'n diu, és a dir, de pujar la categoria, amb els que feien play-off. I aquest any els hem ajuntat i doncs, hem tingut doble premi, és a dir, premi de poder fer proves d'ascens i premi de fer el play-off que just va sortir l'altre dia que es farien a Andalusia.
Per tant, aniràs cap a Andalusia?
Cap allà hi anem, sí, sí.
Sí, representació sabadellenca o del Col·legi de Sabadell per partida doble en aquests play-off?
Sí, correcte.
Format diferent per això, sense públic.
Sí, correcte.
Clar, et pregunto això d'entrada perquè, clar, he llegit molts tuits fent broma sobre el tema, del tema de la pressió ambiental. Se'n parla molt de com pot afectar la manca de públic al rendiment dels jugadors, però vosaltres sí que ho heu de notar segur, no? Aquest punt de tenir l'afició darrere en un estadi ple fins la bandera amb un play-off, això l'àrbitre, no sé si us dona una mica més de tranquil·litat afrontar un play-off sense públic.
No t'ho sabria dir, perquè com que encara no ho hem fet, vull dir, no et sabria dir com influirà, però bueno, no sempre influeix negativament al públic. Vull dir, igual que els jugadors, doncs hi ha moments que els influeix positivament i negatiu, doncs als àrbitres també ens agrada que hi hagi animació i que es vegi el partit que està així en ebullició, no en ebullició dolenta, sinó vull dir, que hi ha tensió en el joc. I això també ens agrada notar-ho, no? Quan és un partit avorrit, allò que dius, hosti, sembla que realment no hi hagi públic. Saps? En canvi, a vegades, moltes vegades, així el públic et fa tenir aquella espurna de nostres, no puc, ja està atenta, concentració. Vull dir que suposo que pels jugadors també serà nou, però és igual que per nosaltres. Pues veurem aviam com va, com evoluciona, perquè a més són uns play-off, de manera que hi haurà l'atenció ja hi és abans de començar el partit, perquè ens entenguem. Vull dir que aviam com evoluciona i a partir d'aquí també suposo que a partir del que passi aquests partits passarà al llarg de la temporada i veurem com evoluciona.
I en certa manera també és una manera d'examinar-vos, no? De posar-vos a prova pensant en un futur, qui sap, a segona A, no? Un partit tan important on saps que un equip o que dos equips, vaja, s'estan jugant les garrofes per pujar de categoria, encara que no sigui un examen com a tal, sempre hi ha aquell comentari de segur que aquest àrbitre l'han posat en el partit decisiu perquè l'estan mirant per veure si puja o no puja de categoria. Això és una pressió que també té una abans d'afrontar un partit així?
Bueno, la veritat és que quan et designen, doncs tu dius, ostres, si em designen és perquè estic capacitada, no?, per fer aquest partit i perquè sé que podré. Llavors, l'únic que vas allà i ho fas el millor que pots, com sempre, i ja està. Vull dir, no, la pressió és la que et poses tu, però sí que has d'estar amb tensió i concentració, però vull dir, si t'han designat és perquè estàs capacitada per fer-ho i perquè tens les ganes d'estar allà.
L'última, hem parlat molt de com els equips de futbol i en general els esportistes han hagut d'adaptar-se al confinament durant els entrenaments a casa, podent sortir a córrer després. En el vostre cas, clar, els àrbitres també tenen aquesta preparació física, per tant, també entrenant com es pot, no?
Sí, correcte. Sí, sí, a més, quan vam saber la notícia de que anàvem a ascendir, doncs hem de pujar un plus. Perquè, clar, tu fas un manteniment, no?, perquè en principi, si no anaves convocat, doncs ja hi havia moltes poques possibilitats de que tinguéssim un partit. Llavors anava fent un manteniment i quan ens van dir no, és que tens proves, o sigui, que no has d'estar en manteniment, sinó que has de donar més ímpetu, has de millorar el teu nivell d'entrenament. Llavors et dic, vale, però amb cap. És a dir, el que no podem fer ara és tornar-nos bojos i entrenar com animals, perquè portem molt temps sense fer carreres llargues, sense fer canvis de direcció, sense fer sprints, i el que no podria passar és que em lesionés, perquè llavors sí que se me n'anava al play-off, se n'anava a la cinta segona i se me n'anava tot. De manera que molta concentració i molt paulatinament, i ara ja comencem a estar en un to bastant igualable a l'abans del confinament, però sí que ha estat un, doncs molt, molt constant i bueno, en ascens progressiu, però en ascens. Sí, sí.
Doncs Mariona Peralta, vallesana, col·legiada del Col·legi d'Àrbitres de Sabadell Vallès Occidental. Espero veure'ns a Andalusia, això d'entrada, perquè clar, això és un altre tema, veure com acaba el tema de la premsa i de poder entrar als estadis, etcètera, etcètera,
sí,
de cara,
tema...
de cara als play-off, sí, això s'ha de veure encara. Queden 36 dies, per tant hi ha marge encara per poder-nos-ho mirar amb calma.
Sí,
I tant de bo que ja posats a demanar coses, que l'any vinent haguem d'estar pendents de rivals del Sabadell, perquè no podríeu xiular el Sabadell, però de rivals del Sabadell a segona A amb una col·legiada d'assistent en aquesta categoria, que seria la millor de les notícies per totes les bandes. Molts sí, ànims, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu, una abraçada.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
A Joieria Margarita Hidalgo volem oferir-vos uns descomptes irresistibles post-confinament i de les millors marques del moment. Fins a un 30% de descompte en marques com Michael Kors, Emporio Armani, Diesel, G-Shock i moltes més. Vine a visitar-nos a la Joieria Margarita Hidalgo. Ens trobaràs a la Rambla de Sabadell, al costat dels Cinemes Imperial.
Aquests últims mesos, casa teva t'ho ha donat tot. Ara és el moment de tornar-li. A Comercial del Calxo hi trobaràs molt més que productes per la cuina i el bany de qualitat, pràctics i sostenibles. Disseny i practicitat al lloc de sempre des de 1951. Ens pots trobar al carrer Valentí Almirall 41 i al carrer Sant Pere 6 de Sabadell. Segueix-nos al nostre Instagram @comercialdelcautxo. T'hi esperem!
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte. Full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos quarts i mig de 3 de la tarda. Continuem aquí a l'Hotel Suís d'aquest divendres dia 12 de juny del 2020. Un dels pròxims equips de la ciutat en tornar als entrenaments serà l'Amix del Pou Nou Escorial de futbol sala, dels pocs de tot l'esport de la ciutat que hauran de competir abans de marxar de vacances. Com ja venim dient des de fa temps, en paral·lel al play-off del centre d'esports, la Federació Espanyola de Futbol també va decidir sobre la tercera divisió i sobre les lligues de futbol sala, entre altres temes. En el cas del conjunt dels Marina, era el primer classificat del seu grup quan es va aturar la Lliga i estava a l'espera de si ascendia directament a segona B o si havia de jugar la promoció, com finalment serà així. Aquesta serà contra un rival seu d'aquesta mateixa temporada, un rival del seu grup, com és l'Arenys de Munt. En el seu dia ja vam comentar una mica la jugada amb el Cinto Aranda. Avui saludem l'entrenador de l'equip vermell, Fernando Castejón. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Us han previst un play-off per poder ascendir, per tant, toca tornar a la feina, no?, per preparar-lo.
Pues sí, eso es lo que de momento vamos a hacer, aunque no las condiciones que deseamos, porque la estamos haciendo en la calle. Empezaremos el martes el ejercicio físico aquí en Cangambú. Conocemos el sitio eso porque todavía no tenemos instalaciones para poder acceder a ella y poder prepararnos como hacemos, pero bueno, así lo haremos.
O sigui, que aneu al carrer directament a córrer junts.
Sí, claro, la instalación estudia no nos permite entrar ni a colegio, ni a pabellones, ni nada. A ver, esta semana la Federación Catalana ha enviado al Ayuntamiento a ver si nos pueden solicitar, nos pueden permitir usar las instalaciones, pero claro, como el Estado no te deja todavía, pues a ver cómo se arregla esto.
Corregeix-me si m'equivoco. Aquest partit per l'ascens no té data confirmada, oi? Teniu alguna informació de quan pot ser?
Bueno, lo único que sabemos es que como en otras federaciones del país que están previstas en principio para el día 18 de julio, pero bueno, no tenemos federación española ni la Federación Catalana no ha confirmado ninguna fecha ni sede ni nada. Esto por la vida.
De fet, el rival en teoria era l'Arenys de Munt, però tampoc està confirmat del tot al 100%?
No, No, estamos haciendo la DNI o el CIDA, depende de qué grupo y cómo se al final se decida, pero bueno, en principio la Federación Catalana nos llevó por el camino de que prácticamente sería la DNI, porque somos los dos del mismo grupo y pero bueno, tampoco es que te lo pueda decir fijo hoy.
I en teoria comptàvem amb jugar-lo aquí a Sabadell, però ens dèieu sí. Avui que podria ser fins i tot en una seu neutral.
Sí, eso es lo que se está barajando también, porque bueno, el tema de instalación está complicado para los cuatro grupos, o sea, sí, los grupos, y se está hablando de torneo del mundo, pero tampoco fijo, porque es que estamos todos hablando, pero sin confirmar nada, ¿sabes?
És a dir, que torneu als entrenaments, però torneu al carrer, que no sabeu sí. Contra qui serà el partit del playoff, que no sabeu sí. On es jugarà ni la data.
Nada, correcto. Lo único que sabemos, porque eso sí que ya no lo han hecho, que la semana pasada fuimos a la mutua de la federación, nos hicimos los test, todos del primer equipo y del equipo técnico, que era el mismo, y bueno, y también tenemos dos jugadores que son del filial y del juvenil, y tampoco se han podido hacer la prueba porque no estaban inscritos en el primer equipo. O sea, es todo surrealista, ¿no? Lo que está pasando.
Clar, en el seu dia fa setmana recordo que vam parlar amb el jugador i director esportiu, amb el Cinto Aranda, i no veia massa clar això de jugar. Deia que el no ser a l'aire lliure com d'altres esports tenia més complicacions, el futbol sala. A dia d'avui, amb tot això que hem dit fins ara, com veieu la disputa del playoff? Hi esteu d'acord? Creieu que es farà? Com us sentiu veient tot això?
No, d'acord no estamos. Nosotros, igual que en otra categoria esto que el que estaba líder ascendió directamente y los otros no había descenso, pues nosotros creíamos porque hacer en una instalación cerrada, que es que no lo tenemos claro que se podía jugar. Y nosotros, aunque estemos en tercera nacional y el playoff sea para la segunda nacional, teniendo en cuenta que no somos profesionales, la gente está trabajando, es muy complicado todo, las instalaciones, los ayuntamientos. No es que no te la quieran quitar, es que el estado de alarma no te lo permite. Entonces, creemos que, no sé, esto era un poco. No lo tenemos claro. Yo, particularmente, creo que aún no se jugará, particularmente.
Doncs esperarem a veure com evoluciona, però clar, l'escenari no seria el més favorable amb tot el que em comentes, i més encara, com deies, no és un equip professional ni molt menys, cadascú té la seva feina, i arrencar la maquinària després de tants mesos aturats, sense instal·lacions per poder fer-ho, corrent pel carrer com bonament es pot, això no deu ser fàcil tampoc arrencar la maquinària, eh?
No, es que yo te digo, es que ya, como te he dicho antes, es una cosa muy surrealista. Me voy a dar un dato para ver si lo entiendes. Según la reglamentación de la Federación Española y el gobierno del Estado, con la normativa de Estado de Alarma, nosotros tenemos que empezar a entrenar. No hay lucha del entrenamiento a casa, de la casa de entrenamiento, y así, sucesivamente. Pero bueno, si los jugadores no trabajan, y toda la categoría nuestra, aunque sea tercera nacional, están trabajando. O sea, es algo que no se puede explicar. ¿Lo entienden, no?
Sí, sí, y tan. Y para acabar, a sobre, Fernando, tú ya está confirmado que no segueixes la próxima temporada, que t'agafa el relleu Francis, fins ara al Barceloneta. Clar, sí, sí. Pot ser un comiat per la porta gran si s'acaba jugant i si acabeu ascendint, però el camí fins a arribar a aquell punt és estranyíssim per algun entrenador que ja ha dit que la temporada que ve no continuarà.
Sí, bueno, no es mi intención de hacerlo así, porque, bueno, me hubiera gustado haber acabado la liga y jugar el playoff pues, como nos merecíamos, ¿no? Pero bueno, temas laborales, claro, ha llegado una situación laboral que a mi edad pues ya cuesta mucho rechazarla. Entonces, me he hecho a un lado y para que otra gente, tanto en tercera nacional como segunda vez, pueda disponer el club o el entrenador en condiciones y completamente dedicado a esta categoría que es muy complicada ya.
El primer entrenament a Can Gambús dilluns serà?
Sí, lunes o martes, tenemos que todavía decidirlo, depende de cómo estén los horarios de los jugadores por el tema laboral, pero bueno, será seguro el martes,
doncs...
que sabremos a correr, haremos cosas allí Y bueno, como es un espacio grande, igual tocamos un poquito balonito.
Doncs estirar una mica les cames i a intentar tocar una mica la pilota. Fernando claro. Castejón, entrenador de l'Amics del Pou Nou Escorial. A veure si, com a mínim, comencem a saber data, lloc, rival, si podeu entrenar en un pavelló, etc. I si sí. no, que sigui, perquè mira, se'n diu directament, però vaja, que sigui lleu tot aquest camí fins que arribi la decisió final.
No, tendré noticia. Según vayan llegando, seguro que os lo pasamos para que esté al corriente de todo.
S'agraeix. Fernando Castejón, ànims, una abraçada.
Muchas gracias.
Hotel Suís.
Situacions surrealistes que ens trobem en aquesta pandèmia vinculades al món de l'esport. Un equip de futbol sala que ha de jugar un playoff però que no sap ni contra qui, ni on, ni quan, ni tan sols té pavelló per poder entrenar. Però vaja, al marge d'aquestes situacions particulars que segueixen durant-se, l'esport mica en mica sembla que va tornant gradualment al que era el seu estat previ a la pandèmia. Cada cop tenim, per exemple, més esportistes entrenant allà on acostumaven a fer-ho abans del coronavirus, i al CAR de Sant Cugat, per ser més exactes i més concrets, en venim parlant des de fa dies i setmanes, va recuperant una mica la seva activitat. I aquesta setmana ha estat la primera amb una nedadora d'artística d'aquí de Sabadell, l'Emma García, tornant-hi a aquestes instal·lacions. La seva disciplina mixta, del que abans es coneixia com a sincro, no és olímpica i no sé si per aquest motiu el seu retorn al centre del rendiment ha estat una mica més tard que el d'altres esportistes. Li preguntem a ella, Emma García, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ha estat aquest el motiu pel qual us heu incorporat aquest dilluns a les piscines?
Sí, perquè els grups d'entrenament eren reduïts i llavors tenien prioritat els esportistes olímpics.
Vam parlar durant el confinament perquè estàveu entrenant fora de l'aigua directament, cadascú a casa, via videotrucada amb les coreografies i també amb el físic, però al final, clar, no té res a veure. Per tant, com ha anat aquest procés fins a acabar ara una altra vegada aquesta setmana al CAR?
Bé, doncs sí que va ser una mica dur al principi, ens vam haver d'adaptar, tal com dius, amb els entrenaments, amb les videotrucades i demés, però clar, no és el mateix entrenar fora l'aigua sense la sensació de la ingravidesa, sense ficar-te al revés, no? Perquè al final el nostre esport és molt de sensacions, però bueno, fa un parell de setmanes vam tenir l'oportunitat d'anar a Vilalba Sasserra, a una piscina d'una veïna, al costat d'on vivia la nostra entrenadora, i ara ja al CAR, una altra vegada.
O sigui, us heu entrenat dues setmanes a la piscina d'una veïna?
Sí, vam estar nedant amb gomes, així una mica surrealista, però sí, per sí. tocar una mica d'aigua.
Perdona, que m'acabi d'ubicar, eh? Clar, la piscina de la veïna de l'entrenadora era... O sigui, l'entrenadora parla amb la seva veïna per veure si deixa anar a entrenar, que éreu dos, entenc, amb el Pau Ribas?
Sí, exacte.
O sigui, per veure si dos esportistes seus podeu anar a casa de la veïna de l'entrenadora a nedar. Això és a Vilalba Sasserra, no?
Exacte.
I clar, la piscina de la veïna, no sé què em sorprenguis ara, no és precisament olímpica ni res d'això, no?
No, per res del món.
Tocàveu amb el peu a baix o no?
Evidentment, sí.
I el tema de les gomes, m'estàs dient que acordàveu la goma en un extrem i llavors així nedàveu?
Exacte.
Bé, surrealista, o sigui, jo m'havia fet la pel·lícula però no era tan bèstia com el que ha estat al final. Jo pensava que anàveu a nedar, però no que eren aquestes condicions.
Sí, una mica, va ser una mica improvisat i amb el que teníem intentar adaptar-nos al màxim possible.
Us ha servit, com a mínim, d'experiència, m'imagino que per riure segur, perquè després la primera presa de contacte ha de ser surrealista al 100%, però ara vist a posteriori, com a mínim ha servit per tocar una mica d'aigua ja i això, o no?
Sí, realment ens va anar bastant bé per començar-nos a introduir i com fèiem 3 dies a la setmana, pues, de no fer res a no estar una setmana sencera ja directament, doncs el procés aquest ens ha anat bé.
Aquí, al final, cada esport s'acaba adaptant a la seva manera, no? Hi ha de tot, des de desinfectar pilotes fins a un protocol o un altre, etc. En el cas de la natació artística, ara que ja heu tornat al CAR de Sant Cugat, què podeu fer i què no podeu fer? Què us fan fer per poder entrenar sincronitzada, natació artística? Quin és el vostre protocol?
Nosaltres arribem, hem d'entrar un quart d'hora abans al CAR, no podem entrar abans. A la piscina s'ha d'entrar amb paüps i sempre desinfectant-nos les mans, ens prenen la temperatura i res, respectant la distància, sempre amb la mascareta, menys quan estem a l'aigua, i tocar al màxim, el mínim de coses possibles, ni portes, ni res.
I després, un cop a dins de l'aigua, sí que es pot entrenar amb normalitat absoluta o no?
En principi no ens podem acostar més a 2 metres.
I com ho feu, llavors?
Bueno, estem entrenant com més separats, diguéssim, però ara la primera setmana està sent més d'adaptació, de natació, una mica de recuperar el físic i una mica el control del cos.
Ostres, al final, clar, quan parlem de recuperar la normalitat, està molt bé perquè sí que torneu al Car de Sant Cugat i venint d'on veniu, doncs és un pas endavant, però, clar, no sé, per exemple, quant de temps necessitareu després per recuperar el nivell que teníeu. En el vostre cas, ja no només és un tema físic, que també, sinó de coordinació, tu fas rutines mixtes amb el Pau. Això és una feina brutal de molts mesos de sincronitzar moviments. Això, quant de temps creus que trigareu a tornar al punt on estàveu?
A veure, no crec que triguem gaire perquè realment hem estat treballant la sincronització a fora l'aigua també, però bueno, un parell de setmanetes, 3, per acabar-nos de trobar realment cadascú amb les seves sensacions i llavors doncs anar veient.
Acabo, Emma. Hi ha alguna prova, alguna Copa del Món, alguna competició que ja hagi confirmat dates o encara no sabeu ni quan tornareu a competir?
De moment no tenim cap notícia.
I teniu plàning, idea de, per exemple, el Car de Sant Cugat, no sé si vacances, si no, si ja torneu amb la normalitat, si esteu entrenant també el volum d'hores que tocaven o no?
Estem entrenant menys hores perquè el màxim d'hores que podem entrenar són 2:30 i tenim vacances a l'agost, tenim un parell de setmanetes i després, doncs, segons el calendari de competicions ja veurem.
Si te'n vas a algun lloc en aquestes 2 setmanes de vacances a la piscina, no t'emportaràs les gomes, no?
No, la veritat és que no.
Emma García, nedadora d'Artística Sabadellenca. Estic al·lucinant encara, realment. O sigui, hi ha imatges de l'entrenament aquest o no?
Sí, alguna cosa tenim.
Doncs mira, ni que sigui per privat, però ja per acabar de fer-me la idea, si em pots enviar alguna, em faràs feliç avui amb aquestes imatges per acabar d'entendre tot el que m'has explicat. Emma García, ànims, gràcies, un petó.
A vosaltres.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Set minuts, una mica més, per arribar a les 3 de la tarda. Marxem a casa del Sergi Parc. Sergi, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Bona tarda.
No tindràs alguna piscina amb gomes, tu?
Aquí, al meu pis. O al enorme, la tinc aquí, sí.
O el d'algun veí, no sé.
No, ja saps. Crec que ja tens clar que jo de piscines per aquí poquetes.
Ah, segur que a Rubí trobaríem alguna, Tot és qüestió de fer alguna gestió i mira, anava a dir uns llargs, no? Uns curts amb les gomes, però ja has vist, l'enginy al poder a l'hora d'entrenar,
Sí, sí. També recordava una mica escoltant la Emma el que ens deia el Jordi Morales l'altre dia també amb els colors de les pilotes de ping-pong i això és el que estan fent tots els esportistes, no només els del rendiment, sinó en general, no? Buscant una mica l'enginy per exercitar-se i intentar tornar a la normalitat a poc a poc.
Això segur que el Sergi Garcés ens ajudaria una mica més, però jo tinc una imatge molt vaga en el record de David Meca, nedador de Sabadell, que crec que va anar a un reality, no et sabria dir quin, però d'aquells està tancat, no sé si un Gran Hermano o un d'aquests, i tinc aquella imatge de David Meca en una piscina que eren 4 pams d'aigua, també cordat intentant nedar d'alguna manera. No sé si tu ho recordes o no, Sergi.
Doncs no tinc present aquesta imatge, així que si vols intentem connectar un altre cop amb Sergi Garcés que ens ho expliqui ella, que dius que creus que ell se'n recorda perfectament.
Jo diria que sí, que té més memòria per aquestes coses, tampoc és que segueixi massa el reality show, però vaja. Avui no venies a parlar de tot això, Sergi Parc, avui venies a parlar del que ha tingut lloc aquest matí, una roda de premsa telemàtica, també els periodistes ens estem acostumant a aquest tipus de rodes de premsa i de compareixences, en aquest cas de la Diputació de Barcelona, per tractar la reobertura total de les instal·lacions municipals esportives. Abans que parlàvem, per exemple, amb el Fernando Castejón, segur que la gent de l'Amics del Pou Nou Escorial li interessa aquesta informació. Ha parlat el diputat d'Esports de la Diputació, el David Escudé. I quin és el principal titular que ha deixat?
Doncs no és que hagi dit gran cosa, la veritat, no ha sigut una roda de premsa amb grans titulars, però el que sí que podem extreure és que entre el 22 i el 29 de juny, aquella setmana, és quan es preveu que estiguin pràcticament totes les instal·lacions esportives municipals, també les més complexes, ja obertes amb normalitat. Escudé ha exposat el pla traçat amb tots els municipis des de la Diputació de la província de Barcelona per anar coordinats a un a tots amb aquesta reobertura de les instal·lacions, i el que s'espera és que en aquestes dates que comentàvem ara, a finals de juny, doncs gairebé tots aquests centres esportius de les 4.000, dels 4.400 als 4.400 centres dels 300 municipis de la província d'Adri hagin pogut tornar a obrir amb normalitat.
Nosaltres el que hem recomanat i hem treballat és que sigui el 22 de juny la data d'inici, per entendre'ns, no?, d'obertura de les instal·lacions més complexes. No? I quines són les instal·lacions més complexes? Doncs el gran equipament, no?, el gran centre esportiu municipal, amb piscina coberta o descoberta, amb les sales de fitness, no?, el que el gimnàs, no?, gran de cada un dels municipis, que és on normalment s'hi aplega més persones i, per tant, té aquesta dificultat.
Tot i això, Adri, aquesta previsió està feta pensant en que en aquests dies de finals de juny tot el territori català ja hagi entrat en fase 3 i no hi hagi cap contratemps d'última hora.
És la previsió a curt termini. A mesos vista, Sergi, també s'està traçant un pla amb els equipaments municipals. Alguna mesura en concret?
Home, d'entrada, fins que no puguin reobrir tots els centres i es pugui fer una avaluació precisa, no es podrà concretar res específicament, però sí que ja s'ha dit que hi haurà molts plans d'ajudes econòmiques, a més també n'hi haurà d'específiques amb els sistemes d'higiene, per exemple, o un fons de prestació per garantir el ple rendiment de les instal·lacions, i ja ha dit Escudé que tots aquests plans s'allargaran de moment fins al 2021 per anar curats amb salut.
Tota la quantia exacta d'aquests fons que t'estic comentant, val? El que és només a nivell pecuniari, que està previst no només pel 20, sinó també pel 21, perquè considerem que no és només fins al desembre, sinó que també el següent any natural doncs, continuarem vivint no?, sota les conseqüències de la pandèmia, és el que acabaran de decidir en junta de govern, i pel que em diuen a principis de juliol podrem saber la quantia exacta de diners.
Tot això pel que fa a les instal·lacions esportives municipals, pel que fa a l'esport a l'aire lliure, també s'hi ha referit Escudé.
Sí, pel que fa als parcs naturals, Adrià especialment ha dit que no hi haurà mesures concretes per limitar l'aforament, sí que ha dit que s'hauran de respectar doncs, el que marca cada fase pel que fa a franges horàries i el número de persones màxims per poder anar en grup.
La vigilància que hi ha de normal doncs anirà informant en primer lloc de com funciona, però sobretot crec que hem de ser nosaltres mateixos, l'esportista, tant l'esportista de base com la majoria, no? Que som la majoria de nosaltres, com el del rendiment, crec que cal fer una apel·lació al sentit comú i a tothom demanar que, tot i que entrem en fase 3, hi haurà una norma bàsica de comportament en els propers temps, que serà el distanciament social.
Per tant, distanciament social, sense mesures concretes per limitar l'aforament en parcs naturals i totes les dates que ens feia arribar el Sergi Parc. Segur, que no tens els peus a remull?
De veritat, Adri, de veritat. Em sembla que corre alguna imatge així en privat, però de veritat que no tinc els peus a remull.
No ets tu, no, el de la foto del Roger Benet, llavors via WhatsApp?
No sóc jo, no sóc jo.
Que vagi bé, Sergi, una abraçada.
Una abraçada.
I acabem avui amb un apunt d'handbol. Demà, dissabte, el Creu Alta Sabadell handbol pot ser nou equip de primera nacional. L'equip arlequinat està pendent de la decisió que prengui l'assemblea de la Real Federació Espanyola de Balonmano referent als equips d'inferior categoria, encara depèn en aquest cas de la catalana, que haurien de fer el salt a la primera divisió, que ja és estatal. En el moment de l'aturada, el conjunt de Sergi Cifrera, el líder de la Lliga Catalana, i per tant té tots els números d'ascendir i de compartir Lliga la pròxima campanya amb l'OAR Gràcia Sabadell. La rúbrica, però, ha d'arribar demà, amb la qual cosa l'entitat estarà pendent del que es resolgui per poder planificar, mesos després de l'aturada de les competicions, la nova campanya en una categoria per sobre d'on es troben en l'actualitat. Dilluns, aquí a l'Hotel Suís, el balanç amb el seu president, l'Albert Bosch. Així hem arribat gairebé a les 3 de la tarda. Moment per dir-vos adeu del Roger Benet. Des del control de so que us envia també un petó, Adrià Arroyo us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa. Més informació a radiosabadell.fm i sobretot a les nostres xarxes socials que treuen fum entre la juguesca de Boris Garros i també el tema de les promeses en cas d'ascens del centre d'esports. Una abraçada, que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.